Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli. Un diumenge més amb vostès per a comentar, per a fer-los arribar les lectures de la missa dominical comentades. I avui ho farem amb dos convidats, la Ramona Valls, professora de la Universitat de Barcelona. Què tal,
Hola, Ramona? Bon dia. Déu vos guard.
Com estem, bé?
Molt bé, sí? Molt bé, sí.
Gràcies per ser aquí de nou. I amb en Joan Pous, que fou alcalde de Bellver i també president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Temps enrere, no?
Sí, ja fa temps, tot això. Sort n'hi ha quedat passant. Bueno, ens hem fet vells, eh?
Bé, no tant, no tant.
També és una experiència que em va agradar de tenir,
sí,
però
no?
Quan vaig haver acabat vaig pensar, bueno, ja està bé, ja n'hi ha prou. Ja, el
sí,
meu
no?
Servei a la comunitat ja l'he fet.
Bueno, doncs ens alegrem de que pugui ser aquí amb nosaltres. I hem de recordar als oients, doncs, i dir-los principalment que el diumenge que avui celebrem és el 12 de durant l'any. La locució de les lectures la fa Cristina Orduña, la producció i la tècnica és a les bones mans de l'Àlex Alsina. La presentació i direcció de Maria Marín. Qui els parla? Comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 12 de durant l'any és del llibre de Job i del capítol 38.
El Senyor, des de la tempesta, digué a Job: qui posà les portes que limiten la mar quan naixia plena d'insolència i jo la vestia amb les boires i li donava per bolquers la nuvolada? Jo vaig retallar les seves vores i la vaig tancar amb portes i barrots, tot dient-li: fins aquí et permeto de venir, no més enllà. Atura la insolència de les teves ones.
Som al final del llibre de Job i després d'un llarg silenci, ara Déu parla i respon finalment a Job. I ho fa no per a justificar, entre cometes, el tracte que ha donat a Job, sinó per a dissuadir-lo de tot intent de buscar explicacions. Com ens hi trobem davant d'aquesta lectura, nosaltres cristians d'aquest segle XXI? Joan?
Bueno, jo crec que, en primer lloc, és una imatge, li diria, literària, molt bonica, aquesta.
Sí, sí.
És una paràbola purament de Déu, no? Creador, de Déu creador, que té un tracte amb les seves criatures, i pensem que és la criatura més gran de totes, que és el mar, que la tracta com una criatura petita. No li diu que la vesteix amb boires i li posa de bolquers a les nuvolades, no? Per tant, aquesta entranyable senzillesa per tractar una cosa tan enorme com és el mar, la seva creació, et demostra que és una sensibilitat molt especial amb tot el creat. Per tant, amb això ens obliga també a ser respectuosos amb tot el natural i amb tot el que és creat de Déu, no? Una mica amb esperit franciscà i també diria del Papa Francesc, que ara també està molt posat amb el tema aquest. Jo crec que, a veure, de fet, a Job és famós per la seva paciència, no, pobre?
Sí, sí.
Però, a més, Déu el va provar de formes molt per tirar la tovallola i no ho va fer, per tant, després el recompensa. Però no li valora això, ell simplement li fa una exposició del seu poder, amb senzillesa, amb tendresa, diguéssim, no? Que és, amb les seves escritures és tendre tot i haver-les creat.
Déu no respon a cap dels interrogants que Job li ha formulat, però es manifesta i parla amb Job. I penso que això sol ja omple de sentit l'existència. I em sembla que es pot fer veure, doncs, la paciència, com deia abans en Joan, la paciència proverbial d'un home que accepta les desgràcies que li sobrevenen i que al final és recompensat per Déu amb escreix. O sigui, Déu es manifesta com el que és, Déu gran, poderós, i el seu poder s'exhibeix en la seva obra creadora. Job ha de passar per unes interpel·lacions per acostar-se més a Déu. Tot el que passa és per acostar-se més a Déu.
Bé, és molt curt el text aquest, per tant, tampoc podem explicar gran cosa més, no? Jo crec que, ja dic, jo, per mi és una imatge literària en aquest aspecte molt bonica, molt tendra, molt carinyosa de l'obra de Déu sobre la seva creació. I inclús posant allò, portes al camp, diu, no? Et diu, fins aquí et permeto que no vinguis i atura la teva insolència i les teves zones. O sigui, ordena també que no faci mal la mateixa obra creadora seva. Uh-huh. Això ho diuen al mar, però també ens ho pot dir nosaltres, no? De que, no, que la nostra insolència de les nostres accions, de les nostres zones, sigui aturada, no? Per tant, això també crec que ens pot dir directament això, no?
I penso que aquesta pàgina de l'Antic Testament ens diu que cal tenir confiança en l'amor del Pare, en qualsevol situació, en la malaltia, en les circumstàncies adverses, i que ens convida cada dia a superar la por i a tenir fe en Déu. I ens diu que la nostra fe no ha d'exigir una solució meravellosa dels problemes de cada dia, sinó veure'ls amb confiança i sense perdre la pau. Perquè creure i reconèixer que existeix una verdadera comunicació entre Déu i nosaltres. I avui, doncs, vostès saben amb els seus nets i tal, aquest senyor Pous, que els nois i noies universitaris, i també els joves, tots, estan envoltats de molta tecnologia, però saben que la comunicació personal no es pot reduir solament a aquesta tecnologia. I poden entendre molt bé els joves d'avui, aquesta comunicació entre Déu i cada un de nosaltres. Ara bé, això no és fàcil, perquè a l'entorn a vegades tampoc ajuda.
Joan, i aquesta necessitat o aquesta actitud que tenim els homes de qualsevol cosa que ens passa, d'alguna manera demanem explicacions a Déu. Per què m'ha passat això? I jo sí crec en Déu, per què m'ha passat això? I tantes vegades a la vida quotidiana ens hi trobem, no? No et sembla?
Sí, bueno, però això és una tendència que tenim no solament amb Déu, sinó amb els altres. Una cosa que fem bé, la fem nosaltres. I quan alguna cosa va malament, la culpa és dels altres. Això és
humà. I això no es pot canviar, Joan?
No, això no forma part de la naturalesa humana i no es canviarà mai, això.
Alguna pista, alguna línia que ajudi a canviar-ho? No?
Tu mira't qualsevol cosa, tu agafa el diari qualsevol dia i llegeix les coses. La culpa sempre és dels altres, mai és del protagonista, mai, sempre és dels altres.
Però això...
Sigui amb el futbol, sigui amb la vida política, sigui amb el que sigui, Quan es perd un partit per culpa de l'àrbit o per culpa dels altres, allò, no perquè hi ha jugat malament, això mai, això és impossible.
Però què és? Immaduresa, manca d'humilitat, manca de vida espiritual? Jo parlem com a cristians, perquè la gent...
Sí, però vull dir que la gent... som humans tots, els cristians i els no cristians.
Sí.
I per tant, això, aquesta tendència la tenim. Potser el que pots fer, si ets molt cristià i molt convençut, és una de les virtuts que tens que tenir, és l'humilitat. I l'humilitat exigeix el reconeixement dels teus propis errors, no dels errors dels altres, que l'humilitat no és per als altres, l'humilitat és per tu. Vull dir que això ho hem de tenir clar.
Ramona, alguna cosa més o continuem?
No, jo penso que Nostre Senyor dona serenitat a la Terra en aquests moments i està plena de cors que bateguen, a molta pulsació, però que el Senyor sap controlar-ho.
Bé, doncs seguim endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 5è.
Germans, l'amor que el Crist ens té ens obliga. Hem de reconèixer que un ha mort per tots. I és que tots han mort, però ell ha mort per tots. Perquè els qui viuen no visquin ja per ells mateixos, sinó per aquell que ha mort per tots i ha ressuscitat. Per això, nosaltres, des d'ara, ja no valorem ningú per la seva condició mortal. I si en altre temps havíem valorat així el Crist, ara ja no ho fem. Aquells qui viuen en Crist són una creació nova. Tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou.
Pau reflexiona sobre el canvi que ha representat per a ell la fe en Crist i el que hauria de representar per a tots els cristians. Fixem-nos el que diu sobre els que viuen en Crist. Són una creació nova. A veure, per a Pau va ser un daltabaix total conèixer Crist, i d'alguna manera ens està dient, a través de, no només d'aquest verset, sinó a la seva vida, en la seva actitud, en la seva manera d'evangelitzar, que aquest canvi també ha de ser per a nosaltres com el punt de partença en la nostra vida. O què els hi sembla a vostès?
Jo penso que són afirmacions molt fortes, donant a entendre que l'amor de Crist només deixa l'opció d'identificar-se amb ell. Uh-huh. La comunitat viu del coneixement de Crist. Aquest uh-huh. canvi de mentalitat doncs, mostra el canvi de vida. I la vida nova, uh-huh. homes i dones nous, que som gràcies a aquell que ha mort per tots i ha uh-huh. ressuscitat. Per això som ara una creació nova i ha començat un món nou.
Uh-huh. Jo crec que el simbolisme una mica, que l'Eglésia ho té així, en els sacraments, jo crec que això és una mica la figura del baptisme. El baptisme, el que passa que es fa amb una edat tan primigènia, pues que ja no dona sensació a la conversió. Però el baptisme és revestir la persona fent-la nova. Uh-huh. Vull dir que sí, enterrar-lo sí. vell i fer-lo nou. El baptisme abans es feia, encara ara també es fa moltes vegades, amb gent que es converteix, amb els catecúmens, que hi ha bastanta gent que es dedica, que es fa batejar ja d'adulta.
Sí.
Aquest és una verdadera conversió, es neix de nou
sí.
amb la fe. Jo crec que aquest cas, vull dir, ara Sant Pau aquí també està transmitint una mica la seva pròpia experiència vital i realment si ho penses bé és així, no? Vull dir que hem de reconèixer que Jesús ha mort per tots, els altres tots morim, això és evident, però morim per nosaltres mateixos. En canvi, Jesús Crist ha mort per tots, i això porta que tots els cristians, els que ens creiem en Jesús, l'únic sentit propi de la pròpia vida és precisament creure en la mort i la resurrecció de Jesús, vull dir que és el que dona sentit a la vida, vull dir que no n'hi ha cap més, perquè el demés tot s'acaba, tot és efímer, sic transit gloria mundi, que es sí. diu, no? Vull dir que no hi ha res que 100 anys duri, ni bo ni dolent, o sigui, tot, a vegades una cosa que pot semblar molt important, molt gloriosa, al cap de 4 dies està oblidada. En canvi, la teva fe sempre permaneix, vull dir que inclús traspassa la pròpia mort, no?
Pau concreta les implicacions de la creu per la situació present de la vida humana. Quan diu, des d'ara ja no valorem ningú per la seva condició mortal. És a dir, des d'ara, des del punt de vista humà, ja no. Per causa de la creu, els cristians veiem les coses d'una manera diferent. O hauríem de veure les coses de manera diferent. Inclús el mateix Crist ja no és vist amb uns humans. S'ha d'entendre que Déu ha començat, com dèiem abans, una creació nova. Però això és des del punt de vista que Pau ens ho fa entendre.
Crec que el sentit de la paraula redenció és aquesta, no? És crear de nou.
Sí. I Pau no para de mostrar-nos la seva seguretat en el Crist Senyor. En el Crist Salvador. Va morir i va ressuscitar. Aquesta és la nostra fe.
Sí, es basa en això.
La victòria de Crist produeix valor si l'home i la dona doncs, som capaços d'assolir aquest camí, lluny de la pròpia seguretat. S'ha de tenir valor per acceptar la verdadera seguretat que ha recorregut Jesús, però aquest valor ens el dona la fe, ens el dona l'altisme, ens el dona els sagraments, com deia abans en Joan. Una decisió continuada, o sigui, avui, demà, un dia, un altre dia, un any, un altre any. No hem de cansar-se.
No, també pensar que o sigui, la persona que arriba a l'convenciment aquest que diu Pau de centrar-ho tot en Jesús i la seva mort i resurrecció, hi ha molta gent que ho fa, molta gent que dedica la seva vida a això, no precisament. Jo penso en els missioners, en molta gent que entra a ordres religioses, o gent que es dedica a Càritas, a ajudar els altres, que no valora la seva pròpia vida, sinó s'entrega als altres. Això és una forma també de redimir-se, per tant, és trobar una vida nova, és de fet començar un nou camí. Aquest és el sentit, potser, d'aquesta lectura de Sant Pau.
I en aquest temps de pandèmia ho hem experimentat amb molta gent, inclús gent doncs, que tenia una fe petiteta, que han entregat tot a favor dels altres, dels malalts, dels que estaven a punt sí. de morir-se de tot.
Jo deia abans que hi ha molta gent bona, vull dir, sí, aquesta molt. Pandèmia s'ha demostrat.
Sí.
I una cosa sí. que m'ha sorprès molt és la disciplina de la gent, perquè hem fet cas de coses que diríem, qui ens ho farà fer això? No? Una professió era complert, ha portat mascareta, ha anat a guardar distàncies, o sigui, ha sigut majoritat, sempre hi ha excepcions que no, però ha sigut majoritàriament la gent molt complerta.
I ha ajudat.
Ha sigut responsable.
I ha ajudat molt.
Ha ajudat molt, això, ha ajudat, molt. No, això jo dic a nivell individual, però a nivell col·lectiu hi ha hagut molta solidaritat i molta entrega. I amb això podria destacar l'entrega dels mateixos professionals que s'han jugat la vida atenguent la gent i s'han contagiat de la grip aquesta. Vull dir, a veure, pensem en el pare d'Amiens que es va contagiar també amb la lepra cuidant leprosos, però bueno, molts d'aquests sanitaris avui dia de tota Europa i de tot el món s'han contagiat cuidant gent que tenia el Covid. Per tant, vull dir, aquesta entrega de valorar la teva servei per damunt de la teva pròpia vida... Sí. Home, això es demostra que hi ha una solidaritat, hi ha aquesta gent són creients o no són creients, suposo que són creients, això ho fan amb un convenciment afegit més alt, no? Però si no són creients, a veure, jo...
Ningú pot jutjar si és creient.
Jo, precisament, ara això volia dir, que l'Evangeli diu no jutgeu i no sereu jutjats. Jo aquesta frase la tinc contínuament al present. No m'agrada xafardejar ni m'agrada criticar els altres perquè el primer... culpables que jo mateix, no? Altres coses. Jo sé les bestieses que he fet i que faig, per tant, com puc jutjar jo els altres? Però si no jutgeu i no sereu jutjats, crec que és una frase que portaria la pau al món en moltes cases si la gent la complís a regatar-la, no?
Bé, hem de continuar endavant per acabar de comentar la litúrgia i ens manca per fer-ho, doncs, l'Evangeli, però ara recordaríem als oients que estem fent aquesta tertúlia sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge 12 de durant l'any, litúrgicament parlant, amb la Ramona Valls, professora de la Universitat de Barcelona, i amb el Joan Pous, que fou alcalde de Bellver i també president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Ara sí, l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 4.
Un dia, cap al tard, Jesús diu als deixebles: «Passem a l'altra riba». Deixaren, doncs, la gent i se l'endugueren en la mateixa barca on es trobava. Vora d'ells seguien també altres barques. Mentrestant, s'aixecà un temporal de vent tan fort que les onades queien sobre la barca i es anava omplint. Jesús era a popa, dormint amb el cap reclinat en un coixí. Ells el criden i li diuen: «Mestre, no veieu que ens enfonsem?» Jesús es desvetllà, renyà el vent i digué a l'aigua: «Calla i estigues quieta». El vent amainà i seguí una gran bonança. Després els digué: «Per què sou tan porucs? Encara no teniu fe?» Ells, plens de gran respecte, es preguntaven l'un a l'altre: «Qui deu ser aquest que fins el vent i l'aigua l'obeeixen?»
El primer dels miracles que ens narra l'evangelista Marc és aquest de la tempesta calmada. Imaginem-nos l'escena amb les oles encrespades pel vent, les cares de por dels apòstols, Jesús dormint, les queixes d'ells perquè Jesús dormia, i Jesús, davant de tota aquesta realitat que s'hi troba, doncs fa una demostració de poder. Què hi veuen, doncs, en aquesta lectura, Ramona?
Jo veig que en aquest fragment Jesús fa passar amb la barca els deixebles cap a l'altra riba. Jesús ens demana d'anar més enllà de les nostres seguretats, de ser atrevits i progressar el nostre camí de la vida. Jesús demana un pas més enllà, encara que no sabem què ens portarà. El Senyor sempre és al nostre costat, encara que sembla que dormi, amb el seu silenci, encara que sembla que no hi sigui. O sigui, Jesús, a través d'aquest evangeli, ens mostra el seu domini sobre la creació. I penso que el més important és que deixem que sigui Jesús que porti el rumb. Som junts, tots junts, a la mateixa embarcació, estem sotmetos a les mateixes dificultats, necessitem comptar-hi, escoltar-lo, necessitem la seva presència, necessitem la seva paraula. Necessitem tots junts. Bé, ho veieu així?
Sí, aquesta paraula també és molt rica en molts aspectes. Jo crec que lliga aquest evangeli, lliga amb la primera lectura d'això. O sigui, és una mica la mostra de la divinitat de Jesús. O sigui, Déu ordena el mar, que atura la insolència de les teves ones i li posa uns límits. I Jesús calma la tempestat, també ordena el mar que es calmi, per tant, vull dir, tant Déu és Déu com Jesucrist és Déu. Vull dir que en aquest aspecte és un símbol trinitari, jo diria, sí. de la calma de la tempesta del mar. No? A més, era un mar bastant petitet, el de Galilea, que s'ha fet un estany quasi bé. Pues, l'altra cosa és de que també s'ha vist molt com el símbol de l'església aquesta barca, que s'enfonsa i Jesús està com absent, no? Dormint en allà, i entraiga per tot arreu, i jo diria, no cal fer gaire esforç per pensar en la situació actual de l'església, no? Que entraiga per tot arreu, que hi ha bastants problemes en molts aspectes, i llavors sembla que... I què ens diu Jesús en aquest moment? Ens diu... Jesús es desvella i el renyà el vent, va dir. Sí, diu, per què sou tan perucs i encara no teniu fe? Ell diu aquestes paraules, ens les diu ara també, en els quins estem a l'església encara, no? Diu, per què sou tan perucs i encara no teniu fe? Perquè sempre ell sempre hi és. Per tant, encara que veiem que la cosa vagi enrere o vagi malament o que no ens sigui com era, doncs jo crec que en aquest aspecte ell garanteix la continuïtat de la seva obra, que és l'obra de Déu, el cristianisme. No?
I també penso que les dificultats que ens toquen viure, siguin al camp professional, al camp social, o bé el que deia en Joan, en el camp de l'Església, ens poden fer pensar en la nostra petitesa. Tempestes que ens envolten, inseguretats, busquem Jesús. I davant d'una situació difícil, on ens veiem sols, davant el silenci de Déu, posant-nos a les seves mans. I experimentem com un bàlsam que cau. L'acció salvadora de Jesús hi fa el paper que fa Jesús. I que nosaltres hem de ser conscients i amb humilitat hem d'entendre-ho. El seu amor no ens falta mai. Joan, mai.
La falta de... No, evidentment, nosaltres, però vull dir, la falta de fe... A veure, també és un canvi de cultural en molts aspectes, perquè el cristianisme l'hem de valorar en dos aspectes, amb el teològic, amb el de la fe, però no m'havia dit, i amb que és una institució que ha estat 2.000 anys dominant el món, quasi bé. Per tant, ha creat una cultura i una forma de fer i unes estructures que la gent encara, al anar-se canviant, doncs, hi ha una certa nostàlgia de certs aspectes, no? Llavors, vull dir, en moments com el de la pandèmia que hem estat vivint ara, a veure, era un moment que fa 100 anys hi hauria hagut professors i aplecs i de tot per demanar que cessés aquesta enfermedad. En els santuaris, els patrons advocats de la peça, Sant Roc, Sant Sebastià, tots encara ara es fan vots de poble degut a això, no? Però vull dir que íntimament també hem de pensar que aquesta pandèmia també que hi ha hagut una manifestació, com dèiem abans, de solidaritat i ha desvetllat coses molt positives que poder havíem tingut una mica oblidades i ha sigut un revulsiu perquè es torni a crear. Lo important, jo crec, seria que això ens ensenyés a mantenir aquesta vida, que no quan a vegades hagi passat la pandèmia ens oblidem de tot i tornem a les andades com sempre acostem a fer la raça humana. Vull dir que quan tens mal de queixals només penses en els queixals, no tens el demà que t'ha passat és que ni penses ni que tinguis dents. O sigui, això fem tot a oblidar de seguida el mal que ens ha passat. Per tant, jo crec que almenys aquestes mostres positives que ens ha portat a ser amb la pandèmia les hauríem de saber en part mantenir.
Sí, i la fe i la confiança en Jesús ens poden portar a entendre que ell sempre comparteix amb nosaltres les tempestes de la vida i sempre pot actuar davant de les tempestes, com ha fet i llegim en aquest Evangeli.
Ens ho creiem els cristians, això, quan estem en la tempesta de les moltes que ens regala, entre cometes, la vida, que Jesús està en nosaltres? Què creieu? Som conscients de que en aquests moments de tremolor, de por, d'ansietat, de que no sé com me'n sortiré amb això, Jesús està amb nosaltres?
Jo penso que és difícil en aquell moment acceptar la verdadera seguretat que ens dona Jesús. És difícil.
Sí, no, perquè no sé com dir-t'ho, potser tampoc he viscut jo situacions molt dramàtiques.
Per això no ho puc dir.
Tampoc podem dir, però vull dir, jo sí que sempre he tingut aquesta esperança. I a més penso una cosa que he vist d'experiència, quan la gent que no és massa creient o que sigui, quan es troba en moments de dificultat, que hi ha morts a la seva família, enfermetats greus, tornen a mirar la creu, sí. I tornen a la Mare de Déu, sobretot, té aquest instint maternal que fa que la gent de seguida se senti acollit. Em sembla que el Sant Joan Pau II va dir que a Mèxic el 80% eren catòlics, però el 100% eren guadalupans. Vull dir que sí, sí. La gent és jo parlo per Bellver, ja no sé si hi ha molta gent creient o no, però n'hi ha bastant encara, però complidors tampoc masses. Però tallonistes, de la Mare de Talló, em sembla que ho són tots. Vull dir que això ens passa a tots.
Això es pot generalitzar,
sí,
no?
Sí, generalitzar. La Mare de Déu és fa de mare. Sí.
I el Pallars Sobirà, la Mare Déu d'Arboló.
Sí, sí.
Tots els dijous.
Sí, per això dic que tota la...
Tot l'estiu.
Sí, sí.
L'estiu del Talló també s'hi fa missa cada dia, està plena l'església. Sí. Però vull dir que la sensibilitat maternal, la maternitat de Maria ha sigut un èxit, diguem sí. així, perquè tothom s'hi sent una mica acollit a dintre.
Uh-huh. És la senzillesa de Maria.
Sí. Uh-huh.
Bé. Doncs potser que ho deixem aquí, no sé, que hi hagi un comentari breu i molt necessari que vostès creguin, no? Vinga, doncs aleshores sí, ho deixem aquí. Molt agraïts des d'aquí de la taula d'Evangeli a Ramon Avalls. També gràcies, Joan Pous.
A vosaltres.
Gràcies.
I també podem donar, com no, gràcies als oients perquè realment la seva fidelitat al programa ens ho han fet arribar i conèixer amb comentaris, amb trucades telefòniques, amb missatges de correu electrònic. Gràcies de debò, és un plaer per a nosaltres haver connectat amb els nostres oients a través de la sintonia de Ràdio Estel i aquí al programa La Taula del Evangeli. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic per si algú vol fer-nos arribar algun missatge, cosa que agraïm, és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. També gràcies a l'Àlex Alsina, que ha estat a la tècnica i a la producció, i a la Cristina Orduña, que s'ha cuidat de la locució de les lectures. Si vostès ho desitgen, ens serà un plaer per a nosaltres retrobar-los a través de les zones radiofòniques diumenge vinent, aquí a Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.